Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit. A Catalunya, Ràdio.
Com va dir el gran fotògraf Robert Capa, si la foto no és prou bona, és que no t'has acostat prou. A la guerra d'Ucraïna hi ha fotògrafs que s'acosten molt al que fotografien, s'arrisquen molt i fins i tot es juguen la vida, i sovint se la juguen per, literalment, 4 duros. Avui volem parlar de les condicions en què han de treballar molts d'aquests professionals imprescindibles perquè la resta del món sàpiguen què passa en una guerra. I sovint la seva feina es podria definir amb una paraula: precarietat. I amb Ernest Sánchez parlarem dels sectors més en voga en el món de les startups i, per tant, més atractius per a una figura clau del món emprenedor, l'inversor. Amb Fabián Moedano descobrirem un projecte molt innovador. Coneixerem un institut que ensenya als seus alumnes, atenció, a construir habitatges aprofitant contenidors sense ús. Contenidors sense ús, interessant. Amb Albert Calligral parlarem de la nova normativa que prepara la Unió Europea per protegir el petroli del segle XXI, que és les nostres dades. Ja sabeu, oients, que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa. Avui ens preguntem, com sempre, com serà el món de demà, i comencem a revolucionar-nos. Loving can hurt. Sense periodisme honest, una guerra com la d'Ucraïna podria ser silenciada o manipulada. Sense homes i dones que juguen literalment la vida per explicar-nos què passa en una zona de conflicte, el món seria un lloc més fosc. Avui volem parlar d'una professió imprescindible, el fotoperiodisme. En quines condicions treballen els professionals que ens expliquen amb imatges la realitat que veuen? Poden fer bé la seva feina o no se'ls valora prou? De seguida iniciem un diàleg amb 3 fotoperiodistes que han viscut en primera persona la guerra d'Ucraïna. I ja us puc anunciar que algunes de les coses que ens explicaran de com els toca treballar us indignarà. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken. Molt contenta de saludar els fotoperiodistes David Melero, Pau Ventió i Marc Brugat. Bona nit a tots tres, què tal?
Bona nit.
Bona nit.
A veure, començo...
Hola, bona nit, què tal?
Què tal? Començo amb el Pau i el Marc, els tinc a l'estudi. El fotoperiodisme, com l'estava dient a l'inici del programa, i esteu d'acord amb el que deia? Què em diríeu?
Sí, sí, bastant, no?
Home, és molt important.
De la manera en la que entenem nosaltres el fotoperiodisme, sí.
Hi ha una mica de tot, però sí, sí, que és vital que hi hagi persones que es desplacin on passen les coses i les expliquin des d'allà en primera persona, no?, i directament.
Molt bé, de seguida explicarem aquesta experiència. David, expliquem on ets ara, perquè és curiosa aquesta entrevista. Estàs en un taxi, estaves a Ucraïna, i estàs en un taxi anant cap a Cracòvia, és així?
Hola, bona tarda, Chantal. Correcte, estic ara mateix en un taxi i bé, després d'estar un mes entre territori polonès i ucraïnès, doncs ara ha arribat el dia de tornar cap a casa, no? De tornar cap a Barcelona.
Molt bé. Explicarem-la mentre vas en taxi, anirem parlant també amb el Marc. El Marc és fotògraf habitual del Revolució, o sigui que les fotos que veieu a les xarxes de les entrevistes que fem són seves. I el Marc i el Pau, expliqueu-me quants dies vau estar a la guerra i per on us vau moure. Expliqueu-me aquesta experiència.
Que vam estar? Vam estar 10 dies, no? En total?
En total, sí. Entre el dia d'anada i el dia de tornada, també és això. Nosaltres també vam entrar per Polònia. I vam estar total de 10 dies.
Sí, de fet, vam volar de Barcelona a Varsovia. Varsovia a Przemysl, crec que es diu més o menys així, perquè és en polonès i és complicat. Vam anar-hi amb tren. Llavors, sí, vam estar un dia al que seria la frontera amb Polònia, i a la zona de Mèdica, i des d'allà vam entrar a Ucraïna a peu i amb cotxe fins al VIP.
Expliqueu-nos una mica les condicions amb les que treballa un fotoperiodista. Quan aneu allà? Vosaltres decidiu anar, no, Pau, perquè teniu feina i us encarreguen fotografies?
No.
Explica'm això.
Marxem per voluntat pròpia. De fet, és una trucada que em fa el Marc. Escolta, hem d'anar cap allà. I jo li vaig dir, sí, però parlem-ho demà. Ara no puc assumir aquesta conversa.
Això va ser el dijous mateix.
El mateix primer dia de la guerra. I llavors nosaltres decidim anar cap allà. i mentre organitzem el viatge, nosaltres ja d'alguna manera sabíem que, bueno, anem i ja veurem què ens trobarem. I des d'aquí ja intentem contactar amb certs mitjans o amb gent que coneixem per dir, escolta, nosaltres anem cap allà, us interessarà imatges, us interessaran el que puguem fer allà, i en principi doncs ens diuen que sí.
Clar, a veure, les condicions a les que vam anar en Pau i jo, entre els dos, són una mica diferents, perquè en Pau sí que va aconseguir, per exemple, tancar algunes col·laboracions des d'aquí, i en el meu cas va ser més aviat, vaig parlar amb diversos mitjans amb els que tenia contactes, el que vam dir va ser, bueno, tu ves cap allà i depenent del que vagis fent, del que vagis trobant, doncs anem parlant i anem tema a tema. Jo vaig marxar sense tenir-ho tancat.
Això és molt habitual, no? El fet de bueno, tu ves i si ens interessa ja t'ho comprarem, que és una miqueta arriscat.
Per tant, quan us dic la frase el fotoperiodisme en guerra és dur, perquè tu, Pau Venteo, que per cert recomano que mireu a les xarxes socials les imatges del Pau i del Marc, denunciaves a la xarxa que t'ha costat diners anar a la guerra. De debò que has perdut diners per anar a Ucraïna o a Polònia?
Sí, és a dir, he estat durant 5 dies enviant imatges, s'han publicat a mitjans d'arreu del món, i tot i així, el que m'han pagat és molt poquet, tenint en compte que hi ha un esforç i entres en un país en guerra, per tant, les condicions són diferents. No és que ens vulguem fer rics amb aquesta feina, però és la nostra feina, i si la teva feina s'ha vist i d'alguna manera té un segell de qualitat, creiem que s'hauria de remunerar com a mínim per no perdre diners. No?
De quins preus estem parlant?
Depèn molt del mitjà. O sigui, jo he arribat a parlar, em vaig trobar amb un periodista, no fotoperiodista, però amb un periodista dins del VIP, que va arribar a pagar ell, de la seva butxaca, fotografies meves perquè es publiquessin a un mitjà espanyol, això no és un mitjà d'aquí a Catalunya, que perquè el preu que oferien era tan baix que va dir, mira, et pago jo directament del que em paguen a mi per fer la crònica, et pago jo d'una part.
Imagina't l'extrem en el que estem arribant.
M'han dit de 25 a 100 euros, aquesta dada seria bona, una fotografia
depèn,
de guerra?
Sí, depèn del mitjà.
De 25 a 150, posem. Sí.
David, què et sembla? Continues el taxi viatjant cap a Cracòvia, va bé el viatge?
Sí, i bueno, volia secundar tot el que estan dient el company Marc i el company Pau, i és que és veritat, no? Jo, per exemple, en el meu cas, també és cert, no?, que vaig anar sense cap encàrrec. Sí que és veritat que molt fora de lo esperat, del que jo m'esperava, m'ha acabat anant molt bé amb dues bandes, eh? No només entrant a Kiev o a Odessa, que són evidentment zones doncs, més perilloses, on evidentment hi havia menys periodista i on és lògic que hi hagi més demanda de feina, però a Polònia també m'anava bé, llavors jo sí que considero, no?, que molts cops el tracte que es fa d'un inici és vergonyós, no? O per exemple, si ens interessa aquest reportatge o et diuen tal, tu fas un tema, avaleu les coses i al final els acabes entregant i et diuen a última hora que no els interessa, no? Però tu aquesta feina ja l'has feta, no? És com una mica la condició del freelance, no? Perquè és en plan, tu vas a generar un contingut i t'has de buscar la vida perquè algú et compri aquest contingut, tot i saber que pot ser molt bo fent el teu, ja sigui una fotografia, ja sigui un vídeo, o ja sigui fent directes o estant davant de càmera o un periodista de televisió.
Ara esperem que no perdem la connexió amb el David. Com us deia, vosaltres esteu parlant, no?, d'aquestes fotografies que poden anar de 25 a 100 euros, depèn dels mitjans de comunicació, està mal pagat. I clar, i a més, heu viscut situacions de risc, no?, suposo, Pau i Marc?
Nosaltres tampoc massa, perquè això sí que el que volia... O sigui, en David, per exemple, sí que ha estat a Kiev, ha estat a Odessa, nosaltres vam estar al VIP, que era una zona bastant tranquil·la. Sí que ara hi han caigut bombes, sí que si ens haguéssim quedat uns quants dies més, sí que bueno, la situació hauria sigut bastant complicada, pel que hem estat veient, però mentre estàvem nosaltres al VIP, la zona era molt tranquil·la.
Sí, de fet, hi ha un pensament general que és, home, has estat a Ucraïna, has estat a la guerra. Hi ha un parèntesi aquí, hi ha un aclariment. Hem estat en un país en guerra, però no hem estat en una ciutat amb guerra. És a dir, nosaltres hem estat en una ciutat on era la ciutat refugi de tota la gent de l'oest d'Ucraïna que marxava i no marxava del país, sinó que es quedava al país, però es quedava al VIP.
Exacte.
I vam decidir en un punt no anar cap a l'oest per seguretat, per inexperiència i per diversos temes.
Clar, per nosaltres és el primer conflicte bèl·lic al que anem. Per tant, el que volíem fer era doncs, aprendre com funcionava tot això, volíem entrar en contacte, saber com era, conèixer altres periodistes amb més experiència, més aviat doncs, inclús formar-nos, no? Perquè al final sí que ens hi volem dedicar de manera professional i completa a fer aquest tipus de cobertures. Però nosaltres, de fet, amb en Pau vam parlar, vam estar valorant de si moure'ns a Odessa o quedar-nos al VIP i al final vam decidir quedar-nos-hi.
L'altre dia el Lluís Caellas ens explicava aquí al programa que les condicions en què havia vist treballar alguns periodistes freelance eren humiliants, no? I estiu d'acord, és a dir, vosaltres explicau el vostre exemple, Pau i Mar, amb els periodistes que vau parlar allà, també tenien les mateixes queixes que vosaltres, sí?
Sí, jo crec que generalment sí, de fet... Jo vaig estar col·laborant amb una agència durant la primera setmana i d'un dia per l'altre em van dir que no comprarien cap foto de cap fotògraf que hi hagués a dins d'Ucraïna i això d'alguna manera capa les teves possibilitats de poder seguir o de poder seguir treballant. En el meu cas, nosaltres ja volíem marxar, però hi ha un altre cas d'un altre company que el mateix dia que publica en portada el Liberación li estan dient que no li compraran més fotos.
Això ho vam veure a la xarxa, sí.
D'alguna manera és com, ostres, no estic entenent res, no? I aquesta desprotecció, aquest d'un dia per l'altre deixar de tenir feina, és bastant xocant.
Sí, també a nivell del que... de les col·laboracions que pots fer, el que et paguen o el que, els temes que et compren i que no, més o menys la situació, sí que hi havia algun que tenia temes més tancats i acords més estables, però la situació és bastant precària. Altra manera de viure. Hi ha d'haver una altra manera de viure.
Hi ha d'haver una altra manera de viure. Esperem que no hi hagi d'haver-hi aquesta guerra que estem vivint, perquè voldrà dir que tampoc hi són aquests fotoperiodistes de guerra que avui estem parlant. Clar, el preu depèn, avui em pregunto, del risc o de la qualitat de la foto, o val el mateix tant si ets enmig del front de la guerra com a 100 quilòmetres? El preu de la fotografia va segons el risc?
Normalment no. Normalment...
No hauria de ser així, no?
Tampoc hauria de ser així, exacte. O sigui, una fotografia hauria d'estar ben pagada, sigui en un país en guerra, sigui a Barcelona, sigui on sigui. Però normalment depèn més del mitjà en qüestió, de la mida del mitjà, de les polítiques pròpies que tingui aquest mitjà i del que estigui disposat a pagar-te. Perquè jo també sé de mitjans que li han pagat uns diners a una persona i uns diners diferents a una altra, depenent de l'acord que tingui i depenent de qui sigui.
David, tu quina reclamació faries als mitjans? Què et sembla el que diuen els teus companys? Tu que has estat allà aquest mes treballant, què és el que reclamaries? Què demanaries?
No, bé... estic d'acord amb el que diuen ells, però també volia dir que és també, evidentment, depenent del mitjà de l'agència, no? Perquè jo, per exemple, sí que és cert que hi ha una agència amb la que jo he treballat que a mi, per certs muntatges en vídeo, a Barcelona em pagaven una cosa, però per estar aquí me'n pagaven bastant més. Aleshores, sí que és veritat que en aquest cas concret, que, repeteixo, són casos molt concrets, sí que paguen una mica més pel tema de la periodicitat, pel desplaçament, pel tema d'estar on estem, no? Però sí que és veritat que jo m'he trobat, per exemple, bueno, vaig fer-ne un tuit fa unes setmanes, que a mi un mitjà concret del territori espanyol, a mi m'escrivia una noia per Telegram, una de la redacció, després d'haver-me caducat un tema per culpa de la mala gestió de la seva redacció, dient-me: si te'n vas a Kiev o a qualsevol ciutat bombardejada, et podem pagar 80 euros per fotografies. Clar, a mi em dius això i bueno, em vaig enfurismar, no? Perquè dius, primer, m'estàs demanant que faci una cosa superperiosa per un preu insignificant, una tarifa que és ridícula, però és que després ho estàs tractant com Kiev o qualsevol ciutat bombardejada, no? Com, quina ètica tens, què estàs buscant, no? Vull dir, llavors a mi jo m'ha sentat molt malament i, de fet, vaig fer-ne una denúncia pública a Twitter, inclús vaig assenyalar el mitjà sense cap mena de pudor.
El vas dir, el mitjà, el podem dir?
Que la gent busqui el meu...
Home, com si el vas dir a les xarxes socials, és com si és públic, no? No, el podries dir?
El Salto Diario.
Molt bé, el Salto Diario. Déu-n'hi-do. Clar, segurament algun oient pot pensar, i potser algú dirà, escolta, i per què hi aneu doncs, si no us surt a compte? És a dir, per què hi aneu? Perquè, clar, les condicions van a pitjor, cada vegada es valora menys aquesta feina. Què li diríeu a algun oient que pensi això?
Jo crec que és una pregunta molt pertinent, perquè l'hem debatut molt. Bueno, bàsicament perquè ens agrada, perquè és el que nosaltres volem arribar a viure d'això, i tot i perdre diners, o sigui, diguem que hi ha una balança, no? Els diners i l'experiència, o la... Sí, bàsicament l'experiència. Mm. I posem... Pesa més l'experiència que no perdre diners.
A veure, també és una cosa que no pots fer sempre. O sigui, no, nosaltres hem marxat una vegada perdent diners, no podem marxar a diversos llocs, diverses vegades seguides, perdent diners sempre, perquè al final doncs s'acaben, no? Però i al final és una feina. O sigui, la fas també, potser no per fer-te ric, però per poder viure. Llavors, és una cosa que nosaltres vam fer sobretot per guanyar aquesta experiència, i l'hem fet una vegada, segurament la farem alguna vegada més, però intentaríem, que ens agradaria, no?, que no fos sempre així.
Sí, correcte. Jo opino una mica el mateix, no? A més, amb en Pau i en Marc som les persones, no?, que jo crec que compartim aquesta dèria, no?, aquesta necessitat de fer fotoperiodisme, aquesta barreja entre feina i passió, no? Perquè som unes persones, doncs, que anant per separat, doncs, jo què sé, ens hem trobat a coses del procés. Ens hem trobat a la cobertura de la Universitat de Lleida quan l'empresonament de Pablo Hasél. No hem coincidit pels carrers d'Ucraïna, però hem estat allà alhora. Vull dir que es nota, no?, aquesta necessitat d'exercir la nostra professió. I sí que és veritat que majoritàriament és molt difícil poder encaixar feines correctament i de forma regular, en la qual el professional, és a dir, nosaltres, ens sortim ben repercutits, no només a nivell de publicar, sinó també econòmicament. I bàsicament, doncs, estic molt d'acord amb el que estem començant fins ara.
Sempre hi ha una ratlla vermella que és la que separa l'ètica de la no ètica. I si tu la passes, estàs perdut.
Una de les fotoperiodistes més destacades dels darrers 50 anys és la Pilar Aymerich, autora de fotos icòniques. Esteu d'acord amb el que diu l'ètica? I sobretot quan aneu a la guerra a fer fotografies, quina és la línia vermella? Suposo que heu vist situacions molt tristes. Teniu línies vermelles a l'hora de no fer una foto, Pau?
No ho sé, la veritat. No tinc resposta per aquesta pregunta. L'ètica jo crec que és molt difícil de valorar, i en certes situacions ens hem trobat que no hem fet... En la mateixa situació un ha pogut fer la foto i l'altre no l'ha pogut fer per vergonya, per no sé, per diferents motius, i no crec que estigui malament fer una foto de qualsevol situació. O sigui, moltes vegades penses, ostres, cal aquesta foto? Jo crec que les fotos s'han de fer. No crec que hi hagi un límit per fer-les.
Les vostres altres línies vermelles?
Bé, jo penso que sobretot, a veure, si vas a un país en guerra es nota encara més, també t'ho pots trobar en una ciutat com Barcelona, eh? Però sempre és complicat en situacions difícils, doncs, ja sigui persones que ho estan passant malament, doncs, perquè estan fugint de casa seva, perquè els estan caient les bombes, o nosaltres no vam arribar a veure morts, a veure víctimes directament, però suposo que en aquests moments ha de ser on encara et plantegis més aquestes coses. També nosaltres, per exemple, el cas de veure moltes famílies amb nens petits, i arriba un moment que deies, vale, ja hem fet fotografies de famílies amb nens, potser no cal seguir insistint sempre, no?, i fer primers plans de nens petits o coses d'aquestes.
David, on ets ara mateix que vas amb el taxi? Saps dir exactament on estàs?
Mira, doncs estic mirant el Google Maps del conductor...
De camí de Cracòvia, més o menys, però no tens el poble exacte que estàs passant ara mateix.
I concretament crec que queden uns 40, correcte, a l'aeroport.
Queden quant?
Bueno, un moment. Sí, t'ho puc fer saber. A veure, el Google Maps sempre ens ajuda amb aquestes coses. Doncs mira, és una població que es diu Jodouka. Es diu Jodouka i deu estar, doncs, a... No, perdó, Arsesawa.
Arsesawa.
Funciona molt bé, això.
Doncs tu que estàs aquí, Arsesawa, al taxi, et pregunto també en aquest viatge ja de tornada després d'haver estat a Ucraïna. Tens límits a l'hora de treballar? Aquestes línies vermelles teves, quines són, David?
Bàsicament, crec que no és una pregunta que ara mateix em pugui fer, però sí que és veritat que depèn molt dels agents externs que hi hagin allà, no? Una persona et pot agafar i et pot dir que no vol la fotografia. Doncs crec que el respectar l'opinió d'una persona que està sent fotografiada és una línia, no? Si et diu que no, és que no pots seguir forçant una mica la situació.
Molt bé. David, sembla que tenim una mica de problemes tècnics per escoltar-te. Gràcies per ser avui al Revolució i espero que ens veiem a Barcelona ben aviat. Gràcies, una abraçada.
Gràcies, igualment. Merci a vosaltres.
Gràcies. Per ser la tecnologia important al Revolució, la tecnologia és una gran aliada del fotoperiodisme actualment, no? I també la xarxa social és una manera molt ràpida de mostrar la vostra feina. Estaríeu d'acord, companys?
Sí, 100%, 100%. O sigui, nosaltres... Jo, per exemple, que no he venut ni molt menys totes les fotografies, no?, que he fet a Ucraïna, el que acabava fent era compartir-les per xarxes socials. De fet, inclús petites històries o coses interessants, no?, que descobríem dins del VIP, les intentàvem compartir potser més en forma de, no diré reportatge, perquè no era tan elaborat, no?, però sí que les intentaves compartir a les històries amb una mica més d'informació complementària, explicar una miqueta més. O sigui que per mi, vital, les xarxes socials.
O partigiano, porta mi via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire.
Per anar acabant, Pau, va, què reclamaries com a fotoperiodista als mitjans de comunicació? Què els hi demanes?
Doncs...
Condicions dignes.
Dignes, ja està, no hi ha res més.
Per tu quan estaria una fotografia ben pagada a la guerra, a Ucraïna, quin preu?
Pensava uns 300 euros al dia per cobrir gastos i entre tot, material, perillositat i viure allà. Més que res és això. I no és cap bogeria, 300 euros, per molt que pugui semblar-ho.
Doncs avui volíem parlar d'aquestes condicions del fotoperiodisme, que a vegades quan veieu imatges en un diari pensem, no?, qui hi ha al darrere d'aquella fotografia, quin fotògraf, quina feina ha fet i amb quines condicions laborals. Avui en volíem parlar de Revolució, gràcies a la feina d'aquests professionals, perquè si no tot seria més opac, no?, sense la vostra feina, i per tant gràcies també per la vostra valentia, decisió, malgrat aquestes condicions en què treballeu, i vencem a la desinformació. Felicitats, Pau i Marc.
Gràcies.
Gràcies.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Saps que encara estic buscant cotxe?
I ja t'has decidit?
Ui, no, ja m'agradaria.
A veure, per què el necessites?
Doncs per anar a la feina cada dia, fer escapades...
I per entrar a la ciutat, no?
Exacte.
I esclar, que no sigui car.
Doncs sí.
Tria Toyota CHR Hybrid amb mode elèctric, sense endolls i amb etiqueta Eco. I finança-la ara amb Toyota Paper Drive. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat.
Tot em sembla si estic amb tu.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. També som a Facebook, Twitter i Instagram. Ens trobaràs a @revolució4. Revolució 4.0 aquesta temporada. 2 dies, dissabtes i diumenges, de 10 a 11 de la nit i sempre a la web. Startups.
Quins són els sectors amb més potencial per als emprenedors? Quines són les tendències més actuals a l'hora d'invertir o de crear startups? I com són els inversors? Quin perfil tenen? Ho desvelem tot de seguida. Saludem a una persona que en sap molt, l'Ernest Sánchez, managing partner de Núcleo. Què tal? Bona nit, com estàs?
Què tal? Bona nit, Chantal. Molt bé.
Dic, de startups, o amb el Carlos Blanco, amb l'Ernest, en saben molt, perquè ara arriben notícies pèssimes, de tants i tants sectors, Ernest, sobretot amb la guerra, amb la pujada de preus de l'energia. El món emprenedor continua sent un espai amb potencial de creixement o està notant una mica totes aquestes circumstàncies?
Està sent un espai amb creixement perquè creixem, i com les startups jo crec que no hi ha res per dirrompre en el mercat. El que sí que és cert és que s'està veient, doncs, que hi ha por amb les inversions, sobretot amb empreses del creixement o empreses que ja han crescut i que ja tenen una valoració molt elevada, doncs estan hi havent correccions de preus importants. I això és degut, doncs, a que els fons són curosos, diguéssim, i els hi fa por la situació de la guerra, la situació que ve després, la inflació disparada, clar, tota la situació que tenim, i això és inevitable.
Inflació més d'un 9. Què diries de moments, que són els sectors que estan funcionant millor? Nosaltres, que sempre intentem el Revolució, saber què em diries que funciona millor?
Mira, jo et diria salut, educació, finances, blockchain, sostenibilitat i el gaming, no? Que ara amb el metavers i tot això s'està revifant moltíssim.
Explica'm els punts forts de cadascun, ara que em citaves aquesta llista, no?
Doncs mira, el punt fort de la salut i l'educació, doncs arrel de la pandèmia tots hem vist la necessitat, no?, de que molta gent s'ha transformat al sector educatiu. Les EdTech han canviat, doncs estan hi havent moltes més ofertes de formació des de casa, o on demand, o en formats molt més online. Els temes de salut també són importants, perquè evidentment hem estat molt impactats pel tema de la salut, per tant la gent està veient diferents maneres de relacionar-se en aquest sentit. I després, blockchain, gaming i finances, no les barregem, és a dir, blockchain i gaming te les deixo per una banda, doncs estan creixent, estan irrompint cada cop més, i cada cop els bancs d'inversió grans estan acceptant més les criptomonedes i estem veient com cada cop s'està democratitzant més, per moltes resistències que hi hagin. I a la part de finances, doncs, no deixa de ser un sector que és antic, que ha estat castigat per la crisi, darrere una altra, i que ara tornarà a haver, perquè, evidentment, patirem una petita crisi financera, o esperem que sigui petita, però estem en una crisi.
Doble pregunta, res, a veure, quins diries que es poden guanyar diners més ràpid, de manera més ràpida, i, en canvi, en altres són carrera de fons?
Diners més ràpids es poden guanyar, com saps, en el món del blockchain i en el món del gaming, probablement, tot i que hi ha una feina de desenvolupament més alta, en el món de les finances, sense cap mena de dubte, i els sectors de salut i educació, doncs, i sostenibilitat requereixen un cicle de maduració molt més alt, el qual no vol dir que no es guanyin més diners, es poden guanyar fins i tot molt més, no? Però sí que són sectors que requereixen més període de maduració i que, per tant, se li ha de donar més paciència en els projectes. No pots esperar tant rendiment a curt.
Hi ha un sector que no m'has citat, que és la logística, que habitualment no ha tingut un gran cartell com a sector, però amb el creixement del comerç electrònic, que veiem furgonetes portant paquets amunt i avall, no sé si també seria un bon lloc per invertir.
Sens dubte. És a dir, hi ha empreses que hem vist fetes aquí en aquest país, com PAC, no?, per exemple, que ja està, crec que ja és unicorni, i que han crescut i s'han fet un lloc en aquest mercat, doncs, precisament pel creixement del correu del comerç electrònic, no? El que sí que és cert és que tot això començarà a regular-se des de les ciutats. Veiem masses vehicles posats pel mig, no sabem si tot serà mobilitat o seran models diferents d'on rebre la mercaderia, però, sens dubte, és un gran sector. Només vull veure bitllets de 100.
Diners, volem parlar d'inversors avui amb l'Ernest. Ens preguntem si ha canviat el tipus d'inversor respecte a anys enrere. Quin és el perfil d'un inversor actual avui? Com l'explicaries als oients?
A veure, si parlem d'individus, no de fons, els fons segueixen sent fons, vale? I sempre han sigut els mateixos. I n'hi ha de nous, n'hi ha d'antics, però tenen la mateixa finalitat, més grans o més petits. Si parlem de l'inversor individual o del business angel, aquest sí que ha canviat. Doncs jo crec que cada cop n'hi ha més.
N'hi ha més, eh?
Sí, n'hi ha més, perquè hi havia molta gent que invertia en el sector immobiliari, que era més clàssica, que era molt poruga a l'hora de fer inversions, i que ara mateix, doncs, s'està veient, doncs, que no està exposat en el món de la innovació de les startups. És un error com a tesi d'inversió. No vol dir que fiquis tots els teus diners en allà, però sí cal tenir una exposició important, perquè, evidentment, hi ha creixement.
I els inversors van per lliure o prefereixen unir esforços amb altres inversors per tenir un punt de partida? Què em diries?
Mira, anar per lliure sense tenir experiència és una tonteria. Així de clar t'ho dic. Al final, si no s'agrupen, no treballen, no tenen experiència, no coneixen el que fan altres grups d'inversió, i al principi és molt bo tenir exposició en algun fons petit, estar en alguna xarxa de business angels, aprendre, i no creure's, això no va de trobar la millor oportunitat i ser tu l'únic que invertiràs en això. Vull dir, això és una economia col·laborativa, i al final, a no ser que siguis un inversor únic i que tinguis moltíssims diners i moltíssima experiència, probablement et menjaràs tu sol una ronda d'èxit i tota la inversió, i per tant tindràs els seus fruits.
Clar, tu que coneixes moltes inversions, clar, n'hi ha de tots tipus, no? Però podem parlar d'unes quantitats mitjanes d'inversió? Clar, depèn, eh? Suposo que depèn de l'startup. Parlaríem d'un mínim a un màxim, em diries?
Parlem de rondes, és a dir, o de sèries. Sí. El més important és dir quin és el preu, quina seria la inversió mitjana d'entrada en una startup, no? Doncs la inversió mitjana seria en total, agregada, jo diria entre 250 i 500.000 euros, probablement. La inversió posterior, doncs, ja estaria entre 1.300.000 o 1.500.000, depenent dels sectors. I després, a partir d'allà, ja depèn molt del creixement de la companyia. Hem vist inversions de centenars de milions d'euros en companyies, no?
I més baix d'aquesta quantitat, per altra, algunes empreses que ja comencen, no? No hi haurien...
Sí, es pot invertir en un producte mínimament viable. No cal invertir els 250.000 euros. És a dir, els 250.000 euros és el que necessita la companyia, i per tant això es reparteix entre tots els inversors. Pots entrar, doncs, amb 10.000 euros, no? Amb 5.000 euros es pot fer una inversió en una startup en fases inicials.
En 10.000 euros,
sí,
també?
Sí, i tant.
Val. Mínim. Aquest seria el mínim.
Bueno, depèn del que t'accepti l'startup. Jo no ho recomano. Jo no recomano acceptar moltíssims inversors de 2.000 euros o 3.000 euros, perquè al final tindràs un problema a llarg termini, no? Vull dir, hauràs de lidiar amb moltíssima gent, però sí que és cert que un mínim 5.000, 10.000 euros és ideal.
Molt bé. Doncs avui amb l'Ernest hem repassat, sobretot, els sectors que funcionen millor, apunteu aquestes dades perquè l'Ernest ho estudia i per tant ho sap, Salut, educació, finances, blockchain, gaming i sostenibilitat són els sectors del futur, on s'està creant nova empresa, on s'està apostant, segurament, no?, i que tindran més bons resultats.
Això esperem.
Molt bé. Com sempre, Ernest Sánchez, prenem nota de tot el que dius, i quan tinguem molt capital per invertir, que no és el cas, doncs algun dia hi invertirem, però si hi ha oients també que volen invertir, doncs escolta, ja saben a on. Gràcies.
Gràcies.
Saps què és també una revolució? Transformar les teulades en fonts inesgotables d'energia 100% verda per tothom. Suma't a la revolució de les teulades d'Ola Luz.
Idees revolucionàries, idees espectaculars, i avui en volem parlar d'una, és amb el Fabio Mohedano, president de l'Agència Pública de Formació de Catalunya. Què tal? Bona nit.
Bona nit i bona hora.
I també d'un projecte que ha desenvolupat l'Institut Provençana, que és espectacular, i estàs d'acord que ho és?
Doncs és espectacular, primer perquè és a la meva ciutat, és a l'Hospitalet de Llobregat, i segon perquè és un projecte que toca gairebé totes les tecles de la formació professional. En primer lloc, perquè és la... Tots tenim la imatge d'aquests contenidors que hi ha al Port de Barcelona que arriben carregats de moltes coses.
Sí.
Doncs aquests coordinadors tenen...
Aquests contenidors
tenen una vida, no? I per tant després deixen de funcionar, i el que se li ha acudit a l'Institut Provençana de l'Hospitalet de Llobregat és fer un projecte per la seva recuperació. I per tant, doncs, la seva reutilització, amb l'objectiu que puguin ser habitatge social o pugui ser equipaments. I van començar, no sé si de broma o no, però la veritat és que porten un carreron amb premis, i bueno, aquí tenim una alumna i exalumna al mateix temps i una professora que ens ho podran explicar.
Molt bé, doncs saludem a una de les professores de l'Institut, la Rosa Maria Catavila. Què tal?
Hola, bona nit.
I l'exalumna Vanina Plamenova. Què tal?
Hola, bona nit.
A veure, explica'm breument com és aquest Blue Containers Project, aquests contenidors per fer habitatges.
Sí, a veure, l'inici de la idea... No, nosaltres portem diversos anys treballant en projectes socials, bàsicament, que ens encarreguen diferents ONGs, i un dels contactes que tenim d'aquestes ONGs ens va suggerir el tema aquest de l'aprofitament dels contenidors marítims, i bueno, van dir, endavant, aquí ens hi posem, i vam començar amb els alumnes de projectes d'edificació del cicle formatiu de grau superior a fer els dissenys. I un cop fets els dissenys, doncs, com que tenim els de grau mitjà, doncs els que s'estudien per paletes, doncs per què no els executem, no? I, bueno, i a poc ens hem anat engrescant, i ara fem projectes de tota classe i els nostres alumnes de grau mitjà els executen.
Molt bé. Containers, explica'm aquests habitatges, com són? Perquè, clar, són petits, no? O no?
No, tenen moltes possibilitats. El tema és que un container, m'agradaria fer una puntualització petita, que és que els containers tenen una vida útil, i, però aquest no és el problema. El problema és que sembla ser que per les empreses, quan arriba la seva vida útil al final, és millor abandonar aquests containers que portar-los a reciclar. Aquest és el problema real. I hem juntat aquest problema... Bueno, jo parlo en plural,
Sí, tant, i tant.
I hem juntat aquest problema amb un altre, que són les zones d'equipaments i la construcció en sec, que és molt més ecològica que la construcció amb formigó i morter, que xuclen molta aigua i es llencen molts quilos de CO2 en la seva producció en obra. I el problema de que, bueno, hi ha zones del món que estan molt afectades per aquests containers, com les costes del continent africà,
clar,
que és on s'abandonen i que són precisament els que menys habitatge tenen i menys possibilitats de comprar habitatge tenen.
Perquè, Rosa Manina, expliqueu-nos amb algunes de les cases que es poden fer. Les opcions són múltiples, no? Perquè lleig i oients que hi ha una web que és Blue Containers Project i veure exemple de quatre tipus de construccions diferents a partir dels contenidors, no?
Sí. Bueno, vam aprofitar perquè nosaltres en els nostres continguts curriculars hem de dissenyar habitatges. Aleshores, una de les coses que hem estat fent és aprofitar les mides que tenen i agrupar-los a diferents formes geomètriques. Tenim que tenim des d'habitatges unifamiliars fins a blocs d'habitatges. I aleshores hem pogut fer i estudiar amb els alumnes les diferents opcions en base amb d'aquests paràmetres de les mides que té el contenidor.
Els vostres projectes inclouen una ludoteca o un centre de coworking? Les possibilitats són infinites, sí?
És correcte. I l'important és que ja no és només la mida del container, sinó que adaptem els cicles de projectes d'edificació al codi tècnic de l'edificació i al decret d'habitabilitat de cada zona. O sigui, que són habitatges absolutament funcionals, que compleixen la normativa, que els metres quadrats són els útils, que són necessaris per considerar-ho una vivenda digna.
Clar. Fabián, quin seria l'objectiu del projecte, em diries?
A veure, jo no estic en el dia a dia del projecte, però crec que hi ha uns objectius implícits, no? Que és, per exemple, la possibilitat de treballar per projectes. Aquest és un... És a dir, afrontar-te a la realitat d'aconseguir un objectiu i tocar totes les tecles. I, per tant, és com si estiguessis treballant en una empresa, no? I, per tant, s'adquireixen unes competències transversals de treball aquí, de lideratge, de resoldre problemes, de treball sota pressió, doncs que ells ho treballen d'una manera que quan arribin al món laboral, un món laboral, per cert, que quan parlem d'obra civil, d'edificació, etc., aparentment és un món tradicionalment on hi ha una majoria d'homes. I aquí, doncs, avui les veus són femenines i això també s'ha de destacar. I, a més, ens expliquen que cada cop hi ha millors matrícules i, per tant, doncs, això és un bon senyal, no? Que en llocs, ara que venim del mes de març, no? I del 8 de març, doncs, amb espais tradicionalment on hi ha hagut homes, doncs cada cop hi ha més ocupació per part de dones. I, per tant, això vol dir que la bretxa salarial aquí l'estem reduint d'una manera molt clara.
Perquè, a veure, aquests containers s'usen per un fet de tema educació o després ja tenen un... Han arribat a tenir algun aspecte comercial, ja, ells?
Sí, mira, nosaltres ara hem... Bueno, comercial encara no, Nosaltres hem acabat... Bueno, estem a puntet d'acabar un prototipus que hem estat treballant, en la qual hem pogut veure les compatibilitats dels materials, hem pogut... Que, per cert, m'agradaria puntualitzar que també hem rebut moltes ajudes del teixit industrial de Catalunya, I això m'agradaria que quedés també molt clar perquè... És molt important que la formació professional i el teixit empresarial vagin de la mà. I amb aquí m'agradaria que quedés molt clar que sense ell això no ho haguéssim pogut aconseguir de cap manera. Ara estem a punt d'inaugurar el prototipus on hem pogut provar tots els diferents usos dels materials i, a veure, sí que ens agradaria a la llarga, potser allargar el vector aprenentatge, muntar una empreseta als alumnes i que puguin tirar endavant, un projecte empresarial amb els coneixements que han adquirit seria, vaja, el somni per nosaltres ideal. Caminem lluny.
Animem junts, caminem junts a un món amb problemes d'habitatge com el nostre poden ser realment una solució, perquè, escolta, ja fa 1.600 milions de persones sense un habitatge digne, hi ha 17 milions de contenidors, molts en desús.
Bueno, a veure, és que el que a mi m'agradaria destacar, i saps que ho remarco, és aquesta capacitat de la formació professional de buscar solucions. Ho va fer durant la pandèmia, fent mascaretes i buscant alternatives, i l'habitatge és un problema global, i per tant, doncs, la connexió entre el teixit empresarial, entre les ONGs, entre els reptes que tenim, objectius del mil·lenni, i que hi hagi un centre, doncs, que s'hagi plantejat aquest projecte, doncs és fantàstic.
Clar que sí. No, jo és que quan veig això, no?, de persones que encara no tenen un habitatge, no?, i aquests contenidors, creus que ho podem fer servir en el món real més del que ho estem fent servir, sí?
Sí, estic seguríssima, i de fet l'objectiu una mica del prototip que tenim muntat al Provençana, que és al pati mateix, a l'entrada de la Provençana, és absolutament funcional, i l'hem muntat precisament per destruir l'escepticisme, perquè és una realitat molt pròxima i és possible, l'estem fent possible.
Clar que sí. Doncs escolta, felicitats, no?, amb tota
moltes
la
gràcies.
Feina que esteu fent.
Moltes gràcies.
Enhorabona, segur que és un projecte de llarga vida.
Bueno, portem uns 4 o 5 anys treballant-hi, la idea és allargar-lo una mica més, i tampoc no podem perdre de vista que el nostre objectiu principal és que el país tingui uns professionals molt ben preparats.
Clar.
Amb totes aquestes competències transversals que ens deia el Fabián, que per nosaltres és molt important, lògicament.
I amb premis.
I a més amb premis. Sí, sí.
Per davant d'alguns despatxos d'arquitectes.
Sí, ens
no?
hem presentat a concursos absoluts, on hem competit amb despatxos d'arquitectes i hem guanyat. Sí,
molt
sí.
bé.
Sí, sí.
Doncs escolta, la bona feina té premi, doncs. Enhorabona, Rosa, pel projecte. Benina, moltes també,
gràcies.
Molta sort. I, Fabián, gràcies perquè ens has portat aquesta història, aquesta idea, que és espectacular.
Aquests dies s'està decidint la gent que vol estudiar. Per tant, ostres, que obrin la ment, que vegin les finestres d'oportunitats que té la formació professional. Per tant, a l'hora de fer la matrícula,
que hi pensin.
Que hi pensin.
Clar que sí. Gràcies.
Revolució 4.0. Aquesta sisena temporada ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges de 10 a 11 de la nit. Com serà el món de demà?
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Dades obertes amb Albert Canyigaral.
La protecció de dades és una qüestió molt important en el món del Big Data. Hem de sentir-nos protegits i amb uns drets respectats. Per això la Unió Europea vol fer una directiva de dades per garantir aquesta protecció. En parlem tot seguit. I en parlem amb l'Albert Canyigaral, director general de Dades Obertes. Què tal? Bona nit, com estàs?
Bona nit, Chantal, un plaer.
Per què la Unió Europea vol impulsar aquestes noves normes sobre qui pot accedir i utilitzar les dades generades en tot el territori europeu? Albert.
Bueno, primer entendre que això és un treball que ve de fa temps, és com un puzzle de normes al que van afegint peces. Gairebé tothom coneixerà la RGPD, el Reglament General de Protecció de Dades, per allò de les cookies que ens fan posar cada web. Això és del 2016. Doncs el 2020 van afegir una llei de governança a les dades i fa cosa d'un mes han afegit una llei de dades. Per tant, anem afegint peces en aquest puzzle legislatiu, i el que és important, bueno, tot i que sigui complicat, és important per poder garantir els drets dels ciutadans a Europa, per garantir que evolucionem cap a una economia de dades justa, i també per promoure els valors humanistes de la Unió Europea, enfront potser a versions més americanes que estan més centrades en l'empresa, o la versió més xinesa que pot estar més centrada en l'Estat. Per tant, és important.
Clar. Ara hi ha molta desprotecció. Què diries? Tu com ho veus, com a expert?
Sí, no sé si la paraula exacta és desprotecció, potser més un cert nivell d'incertesa, que llavors acaba generant, doncs, seguretat o desprotecció. El que ha passat és que hem anat molt ràpid en aquest món digital i ha estat una mica la jungla, amb la llei del més fort, sense un diàleg, sense un debat, i això ha generat aquesta desprotecció.
El món digital evoluciona tan ràpid que de seguida els nostres drets o els drets de les empreses o les institucions poden quedar desprotegits. No? Posa'm exemples concrets perquè en siguem conscients, no?, d'aquesta desprotecció.
Sí, un dels àmbits que tothom s'ha trobat, per exemple, és això d'haver d'acceptar els termes i condicions, no?, quan et dones d'alta en qualsevol servei, en qualsevol aplicació. Doncs el primer nivell de desprotecció és la complexitat i la longitud, de que això no s'ho llegeix ningú. No?
És que no ho llegim, jo no m'ho llegeixo, tu sí?
No, és impossible.
Clar, ho fan expressament perquè no te'l llegeixis, no?
Sí, i molts cops allà dintre doncs, estàs acceptant, per exemple, amb l'ús de les teves dades, que puguin ser venudes a terceres empreses, fora de la legislació europea, doncs, bueno, és la sèrie de protecció més habitual. Per tant, tenim maneres i ho volem fer millor, però s'ha de regular per fer-ho millor.
Clar. Què destacaries més de la nova llei? No? Diu que serà més fàcil moure arxius i aplicacions entre empreses. Què vol dir exactament?
Bueno, sí, hi ha un parell de conceptes de la llei que és interessant i després entro amb això que comentaves de moure les dades. En aquest món de les dades al que anem, doncs, ens hem d'organitzar de manera col·lectiva. Llavors comencen a parlar de les cooperatives de dades, igual que coneixem cooperatives d'oli o cooperatives agrícoles que agrupen la producció, doncs per defensar els nostres drets de manera col·lectiva en l'àmbit de les dades, també ho farem a través de cooperatives de dades que permetran doncs, que tinguem una relació amb les empreses o amb les administracions, no a títol individual, sinó a títol col·lectiu. Per tant, serà més fàcil, igual que els sindicats defensen els treballadors, tindrem cooperatives de dades que defensaran els drets digitals, els drets de les dades de les persones, per exemple. Això és un àmbit interessant. També hi ha un altre concepte que es diu l'altruisme de dades, que introdueix la regulació del 2020, que permet doncs, bueno, a actors socials, no, entitats socials, que tenen dades que poden ser d'alt valor públic, també doncs, arribar a un acord i poder-les compartir amb altres persones, amb altres entitats, amb el sector públic, per generar el bé comú. I el que comentaves, per exemple,
de moure aquests arxius,
sí,
moure, no?, i aplicacions.
Sí, de moure els arxius. Potser aquí el més fàcil és recordar el que passava fa anys amb els telèfons mòbils, no? Quan et volies canviar d'un operador mòbil a un altre, fa uns anys era molt complicat, et posava moltes pegues, no podies. Ara, doncs, si ho demanes, estan obligats a fer-ho i, per tant, hi ha la portabilitat entre operadors de telefonia. Doncs el mateix passarà amb les aplicacions. Si vull anar d'una aplicació A a una aplicació B, podré fer-ho perquè podré moure els meus arxius, les meves aplicacions, d'un usuari a un altre, no? De la mateixa manera que ara puc canviar de mòbil.
Per cert, que quan baixes aplicacions també mai queda clar del tot, si has de pagar o no.
Sí, sí.
Això també no està gaire ben fet, no, Albert, en aquest sentit?
No, hi ha la informació, però molts cops no és una informació clara, no és una informació prou evident. Per tant, hi ha una millora també en com es comunica tot això.
Sí, sí. Per tant, escolta, hi haurà més transparència, que és el que volem tots, no?, com a consumidors, com a ciutadans, o què?
Sí, sí, les empreses amb aquesta normativa estan més obligades a fer més transparent quines dades tenen, quines dades generen, quines dades fan servir i com les fan servir.
Els usuaris que generem dades, que fins ara només estan en mans del fabricant, ara també hi podrem accedir, ja no podrem dir allò de i què faran, no?, amb les nostres dades, seria així també, Albert?
Sí, aquí, per exemple, és interessant pensar en aquests dispositius que són els dispositius famosos smart, per exemple, no? L'smartwatch, el rellotge o el propi telèfon, quan sortim a córrer, doncs allò genera dades. O hi ha gent que té un monitor per veure el nivell de sang, de sucre a la sang. Doncs tot això, fins ara han estat dispositius que la informació només la tenia el fabricant. I el que és interessant amb aquesta legislació és que els fabricants hauran de compartir aquesta informació amb els ciutadans, que, per exemple, doncs, el podré portar al metge o a l'assegurança per seguir un tractament.
Molt important, aquesta novetat, per apuntar-se, que jo crec que ha de saber tots els oients i els ciutadans que tenen aquests drets. Every time I cry, I get a little bit stronger, El sector públic també podrà accedir a dades generades pel sector privat, si hi ha circumstàncies excepcionals, també, o sigui, a l'inversa, com incendis, pandèmies, exacte, també, sí?
Sí, jo crec que durant la pandèmia hem après el valor de les dades del sector privat, també. Per tant, doncs, la llei preveu aquesta obligació, compartir aquestes dades en certes circumstàncies excepcionals. Jo el que crec és que s'ha d'avançar en que aquesta compartició no sigui només sota circumstàncies excepcionals, sinó que formi part de la normalitat, ja que molta empresa té molta dada que pot ser bona per la societat.
Deixa'm fer-te una pregunta, Les bases de dades està prohibit, no?, vendre-les? Està prohibit vendre bases de dades.
com vendre, sí, vendre la sencera, bueno, has d'haver donat permisos, tu has d'haver donat permisos explícits sobre què es pot fer amb aquelles dades i només dones permís per fer una cosa concreta. L'abús que fan algunes empreses és que un cop tu dones permís per una cosa, agafen, tu dones la mà i t'agafen el braç sencer i fan una mica el que volen.
Molt bé, com sempre, Albert Canyigaral, interessant tot el que ens explica sobre les dades, cada vegada més important a les nostres vides. Gràcies.
Gràcies.
Pau Bartrulli, repassem l'agenda digital de la setmana que comença d'aquí no res. Bona nit, Pau.
Molt bona nit, Chantal.
Qui ens marca l'agenda digital de la setmana?
Doncs mira, dos noms propis. Elon Musk, propietari de SpaceX i Tesla, i també Apple. Per què tenim un ull posat sobre Elon Musk? Doncs perquè ha dit públicament que s'està plantejant, atenció, obrir el seu propi Twitter amb font oberta. La raó diu que Twitter no sempre respecta la llibertat d'expressió, un principi que considera fonamental en qualsevol democràcia.
Molt bé.
Davant aquesta denúncia que ha fet a Twitter, per cert, un usuari li ha preguntat si s'estava plantejant construir la seva pròpia plataforma.
Ah, sí?
I Musk ha contestat que hi està pensant seriosament.
Ah, molt bé.
Doncs queda aquí aquest avís, n'estarem pendents. Musk no és el primer personatge públic en criticar la falta de llibertat d'expressió a Twitter. També ho ha fet durant molts mesos l'expresident dels Estats Units, Donald Trump, que continua batat a Twitter i que ha creat la seva pròpia aplicació Truth, que funciona des de febrer.
Molt bé, i a més, l'Elon Musk, com deies, un dels noms propis de l'agenda, i l'altre Apple, per què?
Doncs perquè s'està plantejant un servei que pot revolucionar la manera com consumim telèfons i tauletes, que és el lloguer d'iPhones i iPads. Una notícia que ha avançat aquesta setmana a Bloomberg i que seguirem especialment perquè, com saps, Apple crea tendència.
Clar, més econòmic per tothom, no? Poder
sí,
llogar, no?
Clar. És un renting, funciona com un servei de renting, seria completament complementari a altres subscripcions existents a Apple, com Apple One, i per tant doncs, el que faries és acabar tenint una tauleta o un iPhone per un preu inferior al dispositiu, llogant-lo.
Molt bé, i acabem comentant l'acord entre Disney i Telefònica per veure el futbol. Ja coneixem els detalls?
Sí, l'acord no exclusiu per 5 temporades. Els clients de Movistar Plus podran veure tots els partits de la Liga i els clients de DAZN tindran accés a 5 partits per jornada, que això no, fins ara no passava. Per tant, DAZN, que cedeix els seus drets a Telefònica per 280 milions d'euros per temporada.
Molt bé, Pau. Acabem programa i acabem la setmana i ho fem amb una frase avui de la cantant Montserrat Caballé, una de les grans veus de l'òpera, i és aquesta: no hi ha res millor al món que el fet d'aprendre. És la clau de la vida. Quanta raó que té. Que bé que va bé aprendre cada dia de moltíssimes persones, de moltíssimes coses. Com sempre, gràcies a tot l'equip, Jordi Portals, Jordi Pi, Pau Bartolí, Marc Brugat i Josep Maria Campillo. Gràcies, oients. Ens retrobem durant la setmana a @revolucio4 a les xarxes socials. Gràcies. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear.
through the phone, wait for me to come home.